Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Bé, doncs arriba el moment de fer un repàs a l'estrena, a les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana, un repàs a la cartellera cinematogràfica. Avui enviem una salutació a l'Àngel Comas, si ens està escoltant, si està seguint el programa. Avui no ens pot acompanyar.
No.
Un petit incident domèstic li ha privat d'arribar fins a cugat.cat. Però vaja, que esperem que ràpidament es recuperi, I el tornem a tenir aquí amb nosaltres per comentar les estrenes de cada cap de setmana. Però, en tot cas, doncs tenim a l'Eva Punt. Ella s'encarrega de...
Això mateix.
Recollir tota la informació per posar-nos al dia i quan sortim d'aquí saber exactament si hi hem d'anar, si ens pot venir de gust de veure alguna de les propostes que tenim per al cap de setmana.
Efectivament, Carme, com dic sempre quan no hi és l'Àngel, em toca fer d'Eva i d'Àngel, i aprofitant que no hi és l'Àngel, faré una mica el que li dona la gana a l'Eva. Sí? Perfecte. Àngel, si ens escoltes des d'aquí, avui, anarquia, anarquia, parlarem...
Jo crec que no s'ho creu.
No s'ho creu el què?
Que tu li parlis d'anarquia, no crec que s'ho cregui.
Escolta, Carme, aprofitant que tenim que no tenim l'Àngel, que avui agafo jo
les regnes
del programa, parlarem de les estrenes de Sant Cugat, però també de les propostes que, sota el meu punt de vista, són les més interessants de la 17a edició del Docs Barcelona.
Molt bé, doncs així ampliarem el ventall de possibilitats. Per on comencem?
Comencem per les estrenes d'aquí a Sant Cugat. En tenim dues, Déjame salir i El caso Sloan. I els dos, les dues pel·lícules es poden anar a veure tant a Cinesa com a Yelmo. Estem d'enhorabona, no ens hem de partir per la meitat. Comencem amb aquest thriller, aquesta pel·lícula de terror, Déjame salir.
¿Has cogido el cepillo de dientes?
Sí.
¿Tienes el desodorante?
Sí.
¿Has cogido ropa cómoda?
Así es.
¿Qué?
¿Saben que soy negro?
¿Deberían?
Es un dato que igual tendrías.
Papá y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis porque es negro. Negro.
Nunca te había visto así, tío.
Haciendo un viajecito para conocer a la familia. No te me vuelvas fijo, de esos que llevan el pantalón hasta los sobacos.
¿Entonces vienen ustedes de la ciudad?
Sí, hemos salido el fin de semana.
Su carné de conducir, por favor.
Él no conducía.
No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación.
Llámame Dean y abrázame, hombre. ¿Cuánto tiempo lleváis con este asuntillo? Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres. Cuando murieron, no podía soportar que se fueran.
Carme, déjame salir...
No, com... si vols, tu mateix.
D'acord, adéu. No. Carme, Déjame salir comença amb... Al principi de la història comença, podríem dir, de base, amb aquell malson que tenim alguns, o tenen algunes, sobre anar a conèixer els sogres. Què pensaran de mi els sogres? Els hi ha de caure bé?
I si sempre són... estem amb els prejudicis.
I si són uns antipàtics i si no m'acullen? Doncs bé, això és el que li passa... En Chris, ell és un jove, afroamericà, la seva nòvia no ho és, i han d'anar a passar un cap de setmana a casa dels pares d'ella per conèixer-los i per presentar. Ella vol presentar-li doncs, el seu nòvio, el Chris. Doncs bé, es planten a la finca d'aquesta família, que és una família burgesa, adinerada dels Estats Units.
Fins aquí l'argument em sembla del més normal, eh?
I tant. Doncs bé, en aquella casa comencen a passar coses estranyes, aquella família no hi és tota, i el que veurà el Chris i el que viurà és un malson, sí? Relacionat molt amb les persones afroamericanes.
Dins de quin gènere estaria aquesta pel·lícula?
Una mica del terror, però d'aquest terror psicològic, perquè no acaba de ser un terror d'aquell de sang i fetge.
Vaja, el que diríem una pel·lícula de por.
Per exemple, un terror psicològic, a més, perquè en una crítica ho he llegit, com amb el soroll d'una cullereta quan es remena un te, es pot crear un ambient d'angoixa.
I tant.
O sigui, és aquell terror psicològic.
T'ho imagina't un silenci absolut. Sí. Silenci absolut.
I llavors la sogra remenant la cullereta.
I algú remenant, digue-li sogra, digue-li el que vulguis.
Doncs aquesta és una de les escenes que podríem dir de tensió.
A més, a les fosques, en plena nit, per exemple.
Allà.
Sol.
Sols. La sogra i el pobre Chris, que ell no va conèixer els seus sogres, doncs que estan tocats del bolet, finalment.
Doncs ja saps què faria? Déjame salir.
Això és el que diu el pobre Chris. Haurem de saber si el deixen sortir o no, si ho aconsegueix o no. Aquesta és la clau.
Aquest és el propòsit, no? Que el deixin sortir.
Que el deixin sortir. Doncs això, precisament, pobre, és el què li passa. Ui, un altre cop al boli.
Què et passa amb el boli?
Vol sortir el boli, també.
Vol sortir volant.
Escolta, Carme, d'aquesta pel·lícula, ho comentàvem abans amb el nostre tècnic, l'Adrià, n'hem vist una gran campanya de màrqueting i ara faré una mica d'àngel. Ara criticar, perquè buscant les crítiques he trobat que totes eren bones. I ara faré una mica...
I no t'ho creus.
Sí, ho posaré en dubte, tal com fa l'Àngel, ho posem tot en solfa, per saber si es tracta d'una estratègia de hem de parlar bé de la pel·lícula o si realment ha agradat. De totes maneres, em sembla just triar-ne com a mínim una perquè els oients puguin saber...
De bona.
Sí, una de bona, perquè no n'he trobat gaires que fossin dolentes. Com a molt, semàfor en groc. Com a molt.
En àmbar.
Sí, en àmbar. Sí. Doncs hem triat la de Daniel de Parte Arroyo de Cinemania, que diu que Déjame Salir és una producció refrescante que encara de frente temes peliagudos. No solo habla de discriminación racial y apropiación cultural en los Estados Unidos de hoy en día, y lo hace con un cóctel doble de géneros populares, la comedia y el terror. Això que parlàvem també, aquesta història... Com dèiem al principi, que el Chris és afroamericà i la seva família és burgesa adinerada, la família de la seva nòvia, perdó, és burgesa adinerada blanca dels Estats Units, també com hi ha un transfons racial, perquè ja ho veureu, és fàcil de veure buscant el tràiler, com alguns dels personatges més inquietants de la pel·lícula són afroamericans també com el Chris. I el Chris comença a veure que hi ha una connexió entre aquests personatges, les coses que els hi ha passat a aquests personatges afroamericans com ell i el que li està a punt de passar a ell. O li podria passar, en cas que no el deixessin sortir.
Vale, aquests altres personatges són personatges de carn i ossos.
Sí,
que no
sí,
són
sí.
No són aliens ni esperits.
Són personatges que es va trobant en Chris, com podria ser el jardiner... La persona que cuida...
O sigui, els secundaris que prenen una importància, diguem, especial, no?, a la pel·lícula.
Sí, d'aquelles persones que, bé, com en diuen cinematogràficament parlant, el plant, allò que... Aquell personatge que apareix, que de moment no saps qui és, però que després ja esbrinaràs la importància que tenia. Reculls, diguéssim, el que s'ha plantat, reculls la llavor. És aquest concepte del...
Una mica guadiana.
Sí, del plant.
Molt bé, doncs tornem a repetir el títol.
Déjame salir.
Vinga.
I ens n'anem a la segona i l'última estrena dels cinemes de Sant Cugat. Recordem, les dues a Cinesa i a Yelmo. Es tracta del Caso Sloan.
Hacer lobby requiere previsión. Anticiparse a los movimientos del adversario.
Ahora ella es tu enemiga.
Y diseñar el contraataque.
¿Cómo coño ha conseguido eso?
Eres todo un personaje, Elizabeth.
Me han contratado para ganar. Utilizo todos los recursos que tengo.
¿Quieres liderar la lucha por controlar las armas?
Somos más de 5 millones y estamos armados.
Abre una investigación.
¡Te meterán en la cárcel por desacato al Congreso!
El que gana va siempre un paso por delante de la oposición.
Que sea algo personal.
¿Conoces la palabra aniquilar? Significa reducir a la nada.
Esto es más importante que mi carrera.
Es alucinante.
Te has pasado.
Ingenioso.
Micrófonos y escuchas.
Y absolutamente increíble.
Consiste en lograr...
Doncs el Caso Sloan la podem anar a veure a Cinesa i a Yelmo i la dirigeix en John Madden, I també hi posen el repartiment al capdavant com a protagonista a la Jessica Chastain, que no és el primer cop que treballa amb ella, perquè en John Madden hi ha fet altres pel·lícules, pel·lícules on la protagonista també ha sigut Jessica Chastain, com per exemple aquella que la va nominar a l'Oscar, que parlava de l'operació nord-americana de quan es va matar Bin Laden, és a dir, aquella operació, l'operació sí. aquella que finalment es va aconseguir matar Bin Laden. Sí. Doncs bé, la trajectòria del John Madden és una mica d'aquest estil, sempre parlar una mica d'Estats Units, d'operacions, així com una mica de les entranyes de les administracions nord-americanes.
Una mica militaritzada, no? Del paper sí. de la defensa del país.
També té una altra pel·lícula on també hi ha la Jessica Chastain, on també hi ha, ara no me'n recordo el nom, l'actriu que va fer de reina d'Anglaterra.
No t'ho sé.
Ara no m'ho sabries dir.
No, perquè no la veig. Vull dir que no em ve
no,
la imatge.
No la visualitzes. Uh-huh. Doncs aquella pel·lícula on la Jessica Chastain interpretava el paper de l'actriu aquesta que estàvem dient de jove, que era una noia jueva que estava com en una investigació en contra del nazisme. Vull dir que hi han treballat junts altres vegades. I en aquest cas, Jessica Chastain es posa a la pell de l'Elizabeth Sloan, que és una dona amb una reputació formidable en les altes esferes del món polític i empresarial allà als Estats Units. És com una dona d'aquelles d'executiva agressiva, sí. aquelles que van a saco i amb el punyal, i se la coneix precisament per aquesta astúcia, pels seus èxits, i sempre ha fet el que sigui necessari per guanyar. I en aquest cas, i en aquesta pel·lícula, el seu oponent, el seu adversari, és el lobby de les armes als Estats Units.
Veus?
Parlant més temes, doncs, dels Estats Units. En aquest cas, un altre cop, el lobby de les armes, que ja sabem que és tot poderós allà.
I què expliquen d'aquesta pel·lícula? Els crítics.
Els crítics diuen que es tracta d'un thriller polític tens, loquaz, lleno de duelos verbales y monólogos feroces. Y también diuen que es inteligente, oportuna y retorcida. Miss Sloan, com li diu aquest crític, presenta a una antiheroïna, perquè també té la seva part fosca, tan temida por republicanos como demócratas.
Molt bé. Doncs ja veurem. A veure què tal.
No et quedes amb ninguna de les dues propostes, Carme?
Ai, no ho sé.
Potser l'última, no? Que amb la primera patiríem massa.
Sí, bueno, anar al cinema petit tampoc no és que em digui massa de gust,
no.
La veritat. I menys en aquesta època de l'any, amb el bon temps que fa. Si vas al cinema passa una bona estona.
I tant.
Què més? Parlem de...
d'aquestes propostes del Docs Fest, del Docs Barcelona, ja ho direm bé.
Docs.
La 17a
edició. Documental.
De documentals, efectivament. Que des d'aquí aprofito. Faig un llançament al documental, que a vegades en parlem poquet, que els cinemes, diguéssim, quan estem aquí amb l'Àngel, es programa poc.
Què són? Pel·lícules o documentals?
Això ara no m'ho preguntis quan torni l'Àngel, però sí, diguéssim que en una cartellera no acostumem a veure un documental cada setmana, diguéssim, programat.
Potser encara tenim uns certs prejudicis, no?, a l'hora d'anar a veure aquest tipus de treball.
I de veritat, és molt interessant, a mi és un gènere que m'encanta personalment, perquè descobreixes tantes històries, perquè coneixes directors que s'interessen, per exemple, doncs el que dèiem, històries, problemes socials, i s'aprèn moltíssim i d'una manera molt didàctica, saps? De conflictes, de coses que potser no hi entens, i és una molt bona manera d'empapar-se de coses, o escolta, i de coses que potser t'interessen i ja saps, i vols conèixer més coses. A mi els documentals m'agraden molt, i per això dic que aprofitem, i he fet una tria personal, Vinga. Ho he de dir, i ho diem, del Docs Barcelona.
I que això, el documental no està renyit
amb la pel·lícula.
Amb l'artístic.
Ah, això.
Que també necessita un treball d'aquest tipus.
I tant. El Docs Barcelona va començar ahir. Tenim de temps fins al 28 de maig i comencem amb Amazones.
¿Nunca sentiste que pusiste por encima de tus hijos a ti?
Yo creo que sí, claro, porque... que ese es uno de los problemas de ser mamá, ¿no? Pero pues lo más importante en la vida de uno es la vida de un hijo.
Doncs estem escoltant un trosset d'Amazones, que és la pel·lícula que va inaugurar ahir aquest festival, però com totes les pel·lícules del Docs Barcelona i dels festivals en general, a part de programar-se ahir com a pel·lícula inaugural, es pot veure altres dies. Només cal que aneu al web de Docs Barcelona i aneu a mirar quins dies tornen a fer la pel·lícula.
La programació, no?
O sigui, que en podem parlar, perquè tot i que es va estrenar ahir, hi ha més dies per anar-la a veure. L'ha dirigit la Claire Westcott, que és, a més, coprotagonista d'aquesta història. I per què és coprotagonista d'aquesta història? Perquè es tracta de la història de la seva vida i la de la seva mare, que van molt lligades, i són les que estàvem escoltant ara al principi del tràiler, com aquell qui diu que s'estaven com mig barallant, que s'estaven fent una mica de retrets. Us expliquem per què. La directora ens explica en aquesta història com la seva mare, quan ella, la directora, era molt petita, tenia 11 anys, la seva mare ho va deixar tot, va deixar la família, la va deixar, diguéssim, a ella, el seu pare, el seu germà petit, i se'n va anar a viure a la selva colombiana. Se'n va anar, ho va deixar tot i se'n va anar allà. I aprofitant que ara la directora estava embarassada, aprofitat i ha anat a... Bé, en aquest documental veiem com passa un temps amb la seva mare, enmig de l'Amazones, parlant, visquent el dia a dia, a vegades, com sentíem, amb alguns retrets on ella li diu, no has pensat mai...
Intentant trobar respostes a les preguntes que tindria, no?
No, no t'has trobat mai, no has pensat mai, no et penedeixes d'haver-nos deixat, i ella que li respon, penedir-me d'haver viscut la meva vida? No em penediré mai de viure la meva vida.
Hi ha un moment, m'ha semblat sentir, que diu, crec que és la... No sé si la directora, ara que ho diu, segurament era la mare, que diu efectivament que el més important de la vida és la nostra pròpia vida. Mm-hmm. I és així.
I també hi ha un altre moment del documental, d'un trosset, que la directora diu, una vegada la meva mare, jo li vaig preguntar, mare, per què viatgem, per què estem tot el dia viatjant? I ella em va contestar, perquè el lloc on seré més feliç és el que encara no he visitat. Una cosa així, no? Aquesta filosofia d'aquesta dona, que la història, la seva vida va així, i la directora doncs es retroba amb ella i passen aquests dies juntes.
Pues escolta, ve molt de gust, eh?
És molt interessant, i tant.
Molt bé.
Mares i filles que a vegades allò ens estimem, ens barallem, ens escridassem, i tant. Següent proposta, molt interessant, Carme, es tracta de Grab and Run i l'ha dirigit una directora catalana, és la Rosa Corella, que ha estat reportera a TV3, però sempre s'ha mostrat molt interessada en el món dels documentals, de les històries humanes, i és on ara ella... digues.
Deixa'm fer un incís. Avui és molt present l'Àngel, encara que no hi sigui. Però segurament aquí faríem un comentari.
Vinga, doncs.
I ja saps per on vaig.
El títol de la pel·lícula.
El títol en anglès.
D'acord.
Estem parlant de... la directora és catalana.
Sí. Efectivament.
Encara que sigui un producte global, encara que la història que expliqui sigui una història, diguem, per tothom, d'un abast més general... bueno, ja la traduiràs després, o que la tradueixin després. Però per què no titulem...
Doncs mira, Carme, i a més, està bé que fem un incís, perquè el títol té molt a veure amb el contingut d'aquest documental. Grab and Run, traduït, significa agafa-ho i corre, o en aquest cas, agafa-la i corre. Perquè la Rosa Corella el que ens ha mostrat és una tradició molt arrelada al Kirguistan, on més de la meitat de les dones del país són segrestades per homes que segueixen una tradició que fa que tinguin dret a segrestar una dona i aquesta dona després s'hagi de casar amb ells. Hi ha dones que han pogut escapar doncs, d'aquests segrestadors o que no es volen casar, i hi ha altres dones que s'hi casen, sotmeses, al que diran. I tot i que el país, aquesta tradició tan ancestral, perquè ve de l'època de les poblacions d'aquelles zones, quan eren nòmades, tot i que el país ho ha il·legalitzat, encara es porta molt.
Home, és que canviar el que tenim aquí dins...
El caparró, eh?
Ah, sí, efectivament, canviar la mentalitat, els costums, després de molts i molts anys, és una tasca d'encara més anys per arribar...
Per erradicar, exactament. Totalment. Per arrencar, diguéssim, dels caps...
Per això, tot i... Sí. A veure, que està bé que hi hagi la llei. Està bé, perquè d'alguna manera s'ha d'intentar frenar, però, clar, això no impedeix que encara es continuïn succeint
més,
aquests casos, com explicaves.
I més si hi ha dones que se sotmeten, es casen i no diuen res.
Ara, si no també cal veure després com s'aplica la llei.
Sí.
És a dir, si la llei té una utilitat, si doncs, serveix per alguna cosa.
Mirem aquest documental i la Rosa ens descobrirà el dia a dia d'aquestes dones segrestades. Segur que coneixerem com s'aplica aquesta llei que diu que és il·legal, però a veure tot plegat, quina és la realitat realment del país i del que viuen els seus protagonistes.
Doncs també molt interessant aquesta proposta, Eva.
Anem pel següent, el següent documental, El silencio de los fusiles.
Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, seguiremos enfrentando a todos los violentos sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance.
Nosotros siempre que nos levantamos de la mesa de conversaciones les hemos dicho, nos vemos dentro de 5.000 muertos.
¿Quién empezó la guerra? ¿Quién es el mayor victimizador? Estado.
El silencio de los fusiles és un documental dedicat al procés de pau a Colòmbia amb una història explicada pels seus protagonistes i amb material d'arxiu excepcional. La dirigeix Natalia Orozco, ella és periodista i s'ha entrevistat amb José Manuel Santos, amb dirigents de les guerrilles de les FARC, doncs per parlar d'aquests 4 anys de negociacions per acabar, per començar aquest procés de pau i erradicar doncs, les FARC del país, si més no, que deixin les armes.
I que a més aquest procés de votació, si no recordo malament, es va sotmetre, diguem, a votació popular per saber l'opinió dels colombians. I crec que no va sortir massa bé.
Per exemple, veiem...
Que s'ha de continuar treballant.
I tant, i veiem imatges al documental, per exemple, d'una manifestació contra Santos, com dient Santos traïdor, per parlar amb els guerrillers.
Clar.
És que és difícil. I d'altres veus que diuen, si volem un procés de pau, aquí no pot anar a la presó ningú. Ningú no es pot condemnar,
o sigui,
ni els uns ni els altres.
I no es pot negociar des del rancor.
Efectivament. Això és el que trobarem, aquests testimonis excepcionals sobre el procés de pau a Colòmbia. I acabarem, ho posarem un punt i final ben divertit i ben interessant. Ens n'anem als Estats Units, ens n'anem a Broadway amb Rebels on Point.
Something that is widely known and just like totally going like this.
In the early years, the company was blackballed because of the gay element.
I begged off my first pair of point shoes and only whipped out in secrecy in the empty studio for fear of being caught.
I kind of wanted a little girl, but then I guess by default, I got a lot of the feminine quality.
She got a lady.
I can be myself. I can wear tutus, why not? Those little things change the world.
Rebels on Point, que ho podríem traduir com rebels fent punta, però punta de ballarina, no? Allò que diuen sí. Punta, no? Les puntes de ballarina.
Punta taló, no?
Efectivament. Es tracta d'una història dirigida per la Bobby Joe Hart i ens explica quina és la història dels ballets, les ballets del Trocadero de Monte Carlo, que és una famosa companyia de dansa formada només per homes, en la seva majoria, si més no, el 99% homosexuals, que es transvesteixen per representar a Broadway, en el teatre, grans obres de la dansa universal, com El Lago de los Cisnes, ara em ve aquesta al cap, però moltes altres espectacles, però d'una manera com còmica, com de show, no? Mm. Per exemple, si veiem les imatges del tràiler, El Lago de los Cisnes, però ben sí. ballat i a la vegada mal ballat, que li sí. dona una patada a la companya, la companya cau, la gent riu. Ara, molt interessant, perquè el que hi ha darrere, la feina que hi ha darrere, aquestes, els que conformen la companyia, són ballarins de veritat. Ballen, vamos, que m'he quedat al·lucinada, són ballarins professionals, aquells que fan quatre piruetes i et deixen, vamos, que et fan aquí un huracán. Tenen, mira, tenen uns bessons que allò... Que
home, clar, tanta punta, tanta punta, tanta punta.
Vull dir que aquestes persones no fan aquest espectacle com de riure, de la risa, sinó que rere aquest trasfons hi han ballarins, assajos, una companyia, un equip...
Que hi ha un treball seriós.
Un treball molt, molt seriós. I a més també ens parla doncs d'aquesta història, aquest refons, perquè com dèiem, la majoria d'ells són homosexuals, aquesta reivindicació de em puc vestir de dona i bé, una mica també aquesta lluita pels
doncs
seus drets.
Doncs aquesta, una proposta diferent a la resta, però totes molt interessants, Eva.
I tant.
Per tant, recomanable, 100%, aquest Docs Barcelona. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Àngel, t'esperem. T'esperem la setmana que ve. Recuperat, eh? I d'aquí uns instants l'Eva també tornarà perquè encara ens queda l'agenda i l'humor d'Isabel Castro.